Dietista i nutricionista unes quantes temporades amb nosaltres ja, la doctora Anna Costa, des del carrer Emili Graït, 55 primer, primera. Molt bon dia, doctora Anna Costa.
Bon dia, Mercè.
Una nova setmana amb nosaltres parlant de tot allò que té a veure amb el món de l'alimentació que no és poc i amb tota aquesta professionalitat i experiència amb tots els anys que portes al capdavant.
Gràcies.
De què parlem avui, Anna?
Avui volia desmuntar el que és un mite per a alguns o una falsa creença per als altres o una pregunta simplement perquè hi ha un desconeixement al respecte, no? I és de quantes vegades s'ha de menjar al dia. Perquè sempre hi ha aquest tòpic que hem de fer 5 àpats al dia, no? Que no en tenim prou amb aquests 3 àpats principals de l'esmorzar, el dinar i el sopar. Quan hi ha gent doncs, que així fent només els 3 àpats principals va bé, perquè tampoc té temps per fer entre hores, i altres doncs, diuen que van millor en fer més àpats principals. I a sobre pel mig tenim aquesta part de dejun intermitent en què col·loca com a estratègia dietètica i amb horaris, doncs, com dir, 2 àpats col·leccionats amb 6 horetes o menys inclús. No? Uh-huh. Llavors, doncs, clar, per desmuntar tot això, jo voldria entrar-ho des del punt de vista de què passa com a aspectes fisiològics que poden estar al darrere per contestar aquesta pregunta de quants àpats al dia serien més o menys correctes, diguéssim, per fer, no? I llavors, doncs, per poder respondre això, tenim doncs, al darrere 2 senyals. Una senyal de gana, senyal de sacietat. A què respon aquestes senyals biològiques de gana i sacietat? Doncs respon a diversos factors. A factors doncs, que poden ser, per exemple, aquesta resposta de la part del tub digestiu. Quan nosaltres espaiem moltíssim els àpats per hores, més de 5 hores, 6 hores, tota aquesta part d'estómac doncs, que de lo que hem menjat es va doncs, anant cap a la part intestinal amb tota aquesta part de producció de sucs gàstrics, d'enzims digestius i continuen amb aquesta fabricació tota aquesta part més d'enzims a nivell pancreàtic i aquesta baixada de, també dels sucs biliars. No? I això és el que va permetent fragmentar doncs, tota aquesta part de nutrients dels aliments a nivell proteïnes, greixos, hidrats de carboni i tota aquesta part absortiva, no?, de passar a la barrera intestinal de cada un d'aquests nutrients fragmentats. Llavors, doncs, a mesura que anem buidant tota aquesta part digestiva, perquè tot aquest procés químic i alhora físic doncs, va baixant, doncs, ens quedem amb aquesta cavitat buida. I aquesta cavitat buida de l'estómac doncs, fa que també doncs, comenci a marcar senyals a nivell hormonal, a fabricar una hormona que és la grelina, una hormona doncs, que té un poder orexigènic de generar sensació de gana molt potent, no? I quan ja ens allunyem molt de l'àpat, aquesta hormona doncs, se fabrica en grans quantitats i com més nivells alts a la sang i arriba aquesta senyal a la part de les neurones que estan en l'hipotàlam, doncs té aquesta sensació cada vegada més incrementada de gana. La sacietat, per on ve, per altra banda? Doncs la primera sacietat ve a nivell digestiu. Quan nosaltres doncs, fem àpats en què hi ha un gran contingut a nivell greixós, proteic i sobretot també de contingut de fibra. D'aquesta fibra, més de la part de polpa, de fruites, de verdures, de fruits de closca, de llegums i no tant aquesta alta fibra més llenyosa o fibrosa que ve de la part de fulles, de peles, de pinyonets, no? Sinó aquesta més gelatinosa que ve de la part de dintre d'aquestes fruites i verdures i de la resta d'aliments més o menys oleaginosos o més o menys feculents com és en el cas de les llegums. Aquesta fibra té la capacitat d'absorbir aquesta aigua doncs, de la beguda que acompanyem l'àpat i per altra banda també d'aquesta aigua pròpia de contingut d'aquestes verdures, hortalisses o fruites que hem menjat i de la resta més o menys hidratats amb la cocció i expandir-se i fer-se més grossa i apretar contra les parets de l'estómac per també fabricar amb aquesta sensació de ple, de plenitud a dintre l'estómac, una hormona que és la gastrina, que és la que ens comunica també viatjant per la sang a l'hipotàlam, aquesta sensació de sacietat primerenca quan ja portem com 20-25 minuts amb ompliment d'aquest estómac. No? Per això s'aconsegueix ella també que en aquests àpats principals de dinars i sopars no els fem amb 5, 10, 15 minuts perquè continuarem tenint gana i a lo millor repetim, no? I mengem un extra a nivell de quantitats que pot suposar un extra calòric en funció de la nostra activitat diària, no? I per lo que puguem gastar. Llavors, doncs, si deixem aquest temps mastegar bé en consciència i podem d'alguna manera omplir amb aquest temps amb bona masticació tot aquest estómac, doncs podrem quedar saciats doncs, allargant aquest àpat principal aquests 20-25-30 minuts. Però també les proteïnes i els greixos tenen un efecte saciant dintre l'estómac, perquè les proteïnes els interessa moltíssim poder-se començar a trencar aquestes llargues cadenes d'aminoàcids a dintre l'estómac amb els enzims que allà estan presents, que és la pepsina. I llavors doncs, es van trencant de milers a centenars a desenes aquestes cadenes proteiques i per continuar-se fragmentant a nivell de l'estómac i anar alliberant doncs, aquests aminoàcids que són els blocs estructurals de les proteïnes o dipèptids o tripèptids que són el que podria passar passa a la barrera intestinal. I en el cas dels greixos fan aquest paper fisiològic d'emplenar. D'aquí que com fem àpats molt greixosos típics de més dels dies festius, no? En què hi ha entremesos amb el seu contingut greixós, embotits, formatges, coses fregides, fem també carn més tipus enfornada, guisats, no? O fem postres més greixosos, també de seguida estem més plens i sembla que aquestes digestions doncs, siguin eternes també, no? Per és aquest paper dels greixos. Però també ens atipa molt quan fem quantitats grosses, és a dir, fem una gran quantitat en l'àpat de manera doncs, que omplim molt l'estómac, aquest estómac molt omplert també té més feina a barrejar-ho amb els sucs gàstrics, no? I es va dosificant, però també tenim més estona per buidar-ho cap a l'intestí, no? I ens trobem, doncs, que serien aquests components els que es donen aquesta sensació de sacietat primerenca, que a mesura que també van baixant cap a l'intestí, en allà, doncs, també va creant aquesta sensació de plenitud i també que l'intestí fabriqui aquesta hormona, que és la colecistoquinina, que també té aquest efecte saciant quan arriba a l'hipotàlam. Llavors, aquesta sacietat, quan arriba més? Doncs, a mesura que tota aquesta part de glucoses del que hem menjat per als hidrats de carboni que ens han aportat les verdures, les fruites, tota aquesta part d'aliments amilacis com és la pasta, l'arròs, les llegums, la patata i la resta de tubercles i tots aquests altres cereals, etc., que tenen aquest contingut d'amidó com hidrats de carboni, que és un concentrat de milers de glucoses, es van trencant i van passant a la sang, aquests nivells, primer, més alts, aquests pics de glucosa que passen a la sang, més o menys elevats en funció de la combinació que fem a nivell del menú amb aquests amilàcids, amb altres grups d'aliments, i llavors aquesta regularització continuada per hores, doncs, entre àpats que es fa dels nivells de sucre o glucosa en sang, és el que ens dona aquesta sensació de que no tenim gana, diguéssim. Hi ha una certa sacietat a nivell fisiològic mentre les nostres cèl·lules tinguin aquesta glucosa per anar-la captant. Però quan ens anem allunyant de l'àpat i aquesta glucosa que hem aportat es va consumint, no? Perquè les cèl·lules la van adoptant elles per utilitzar-la com a font de combustible, aquests nivells de glucosa van baixant i aquesta baixada per sota de nivells mínims d'aquesta glucosa és quan ens torna a activar la sensació de gana per tenir gana suficient per als següents àpats. Per això és important molt controlar a nivell fisiològic aquesta distribució de quins aliments, quines combinacions fem, quina és aquesta aportació nutricional, quines quantitats, no? Perquè no només és l'efecte immediat durant la digestió, aquestes dues, màxim tres hores que encara està trotant tot per al tub digestiu i va passant cap a la sang, sinó la continuació les hores següents, sobretot si aquests nivells de glucosa són baixos o no portem aquests aliments rics en hidrats de carboni amb els àpats, que no tindrem suficient amb les fruites i verdures d'aquella àpat, doncs ens trobarem que possiblement al cap de dues hores tornem a tenir gana, al cap d'una hora i mitja. O si fem males combinacions i mengem més un platàs d'espaguetis sense aquesta aportació de verdures amb la seva fibra que pugui d'alguna manera atrapar aquesta dosificació de glucoses a la sang, farem pics molt alts d'aquestes glucoses, baixaran molt ràpid, demanda que també farà la insulina al pàncreas perquè les cèl·lules ho captin i després farem una espècie de baixada molt abrupta també, després de l'àpat als 90 minuts possiblement i amb això ens trobarem que després tindrem gana a l'hora i mitja, dues hores i el nostre cos demanarà que piquem, que restablim aquests nivells de glucosa en sang fent un picoteig de coses també riques en hidrats de carboni o inclús riques en sucres, tot depèn de si són més de dolços o de salats, no? Llavors aquesta sensació doncs es va adaptant, diguéssim, una miqueta al que hem menjat, no? A nivell fisiològic, tant amb gana com en sacietat, no? Llavors, a nivell pràctic, doncs, a escollir el número d'àpats al dia, tot depèn de la nostra activitat diària, no? Hi ha, ara, els horaris laborals moltes vegades, doncs, no ens podem parar, que és el que deia, fer uns entre hores, però també hem de tenir en compte que nosaltres tenim uns requeriments calòrics, doncs, que hem de cobrir el nostre mínim, més la nostra despesa per l'activitat dieta habitual. Tot depèn de si ens volem aprimar, mantenir el pes o inclús engreixar si estem molt primets, no? Llavors hem de cobrir una part calòrica i aquests àpats principals, més o menys dosificats, ens els han de portar no tant amb les calories, perquè importen molt d'augment a les quilocalories, sinó que aquesta aportació d'hidrats de carboni, greixos o proteïnes és la suficient per el que nosaltres requerim i, per altra banda, doncs, si també tota aquesta part d'ingesta de vitamines i minerals també són aportades a la part de fibra, no? És a dir, han de ser àpats suficients des del punt de vista calòric i també des del punt de vista nutricional perquè el nostre cos tingui el que necessita, no? Llavors, clar, si nosaltres fem àpats molt encapsulats amb dos o tres àpats diaris, allò que hem de menjar al llarg del dia, tindrem àpats molt més contundents, molt més copiosos per les quantitats que abans he dit, doncs, que s'havien de menjar molt concentrats i possiblement unes digestions més dificultades i que ens potser ens eviten que fem altres activitats perquè tenim ganes d'estar asseguts en comptes de moure'ns, no? I males digestions. Si nosaltres els dividim en diverses fraccions al dia, també podem tenir més fàcil perquè condensem les quantitats a menys i després, per altra banda, doncs podem anar dosificant tots aquests aliments que han d'estar més presents al llarg del dia diverses vegades, com és, per exemple, les fruites, els làctics, els substituts vegetals. Podem anar dosificant també una suficient quantitat de fruites i verdures i no treure per poder ficar altres aliments més amilàcids o proteics. I d'alguna manera, doncs, això ens ajuda doncs, a, possiblement, alimentar-nos millor si està dosificat. Per tant, tornant a aquell tòpic de 5 àpats diaris, tot i que no és la recomanació general, moltes vegades ens pot ajudar una miqueta a acabar de completar una alimentació més nutritiva, més saludable per grups d'aliments presents i la varietat. Mentre, doncs, que si nosaltres ho densifiquem, possiblement deixarem coses de banda. A vegades quedarem molt tips per ficar un postre que pot ser una fruita o un làctic i podem anar escassos en determinats grups d'aliments, no? Però tot doncs s'ha de veure amb aquesta part individual, sempre amb aquesta suficiència calòrica i nutricional que cada un necessita de forma individualitzada.
Doncs, com sempre, gràcies per tota aquesta informació tan vàlida i a tenir en compte per la nostra salut, per la nostra alimentació, com dèiem també al principi, de la mà d'una gran professional com tenim nosaltres a les Veus del Matí ja fa unes quantes temporades. Moltíssimes gràcies, doctora Anna Costa, i fins a la propera. Bon cap de setmana.
Igualment.